punt, un quart de 10 del matí a la sintonia de Cugat.cat i a 3w.cugat.cat. És temps de tertúlia al Gall del Monestir. Avui, dimecres 16 d'octubre, amb representants dels grups polítics municipals del consistori per parlar de l'actualitat local i general. Ens acompanyen per Convergència i Unió Jordi Puigneró, bon dia.
Bon dia.
Pel Partit Popular, Álvaro Benejam, bon dia. Del PSC, Pere Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
D'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Roser Casamitjana, bon dia.
Bon dia.
I per la CUP, Ignasi Bea, bon dia.
Bon dia.
Amb una notícia recent sobre la taula, és la valoració sobre l'estat general de la ciutat que fa l'Observatori Sociològic, la nova onada, presentada públicament ahir, que avui és notícia també al portal de notícies Cugat.cat, i que situa en un alt nivell, en concret el 93,1%, la valoració de l'estat general de la ciutat d'aquells que la fan positiva en totes les seves games, des d'una mica positiva fins a molt positiva. L'estudi conclou que l'índex de valoració del municipi és numèricament d'un 7,4, i l'Observatori apunta també que ha baixat d'un 56 a un 22% el percentatge d'encastats que creuen que la crisi econòmica empitjorarà. Precisament sobre això, sobre l'impacte de la crisi, sobre la situació econòmica dels santcugatencs i les santcugatenques, se centra aquesta nova onada de l'Observatori, que conclou també que el 86% dels encastats, atenció, diu que té dificultats per afrontar despeses alimentàries, el 85% despeses d'habitatge, el 84% de subministres, i que el 72% dels encastats no arriba a final de mes. Col·lateralment, i deixem-ho dir, l'estudi també valora els serveis i equipaments municipals, i aquí Cugat.cat treu bona nota, 7,4 sobre 10, en un rànquing que capçalen l'Oficina Municipal d'Esport per Tothom, amb una alta valoració, el 7,9, i també les escoles, biblioteques, el 0,10, i el Museu de Sant Cugat, amb un 7,8 sobre 10. Aquestes són breument les dades. Ara és temps per les valoracions dels polítics. Si els sembla, fer una primera ronda ràpida. Convergència i Unió, Jordi Puigneró.
Sí, ara mateix em ve al cap... Bueno, bon dia,
Bon dia.
Em ve al cap una frase d'un senyor que no és model per mi, però vaja, va ser una frase que va dir en el seu moment, que va dir, pues no estamos tan mal, no? Bé, la veritat és que aquesta és una enquesta que es fa a mil santcugatencs. És una enquesta bastant fiable, recordem que les enquestes electorals es fan a mil persones de tot Catalunya quan es fa una enquesta, i allò es fa, diguéssim, una enquesta electoral. Per tant, és una enquesta que té bastanta fiabilitat. A partir d'aquí, per entrar més en matèria amb les dades, evidentment des del govern estem satisfets amb la valoració que fa la ciutadania del que són els nostres serveis municipals. Sempre hi ha coses que s'han de millorar, evidentment, i hem d'estar doncs amatents en tot allò doncs que no funciona suficientment bé. Però en tot cas, em sembla, si no estic errat, hem tret la millor valoració des de que es fa l'Observatori. Bé, no sé si és una mica estrany o no, perquè evidentment la situació econòmica és la que és, i tots som conscients que hi ha molta gent que ho està passant malament, però també és veritat que el govern municipal, doncs, malgrat aquesta situació econòmica, mala situació econòmica que passa amb molts ciutadans, doncs fa els deures, fa la feina, intenta tenir doncs la ciutat endreçada, intenta també doncs que ningú es quedi enrere, i per tant doncs donar cobertura a aquelles persones doncs que pitjor ho passen, i en definitiva doncs estem satisfets pel que és el resultat d'aquesta enquesta. Evidentment encara hi ha molta cosa a fer, molta feina a fer, perquè la crisi econòmica, doncs, com també indica en aquest cas l'Observador, tot i que hi ha cada vegada més gent que diu que la perspectiva no serà, o sigui que anirem a millor, doncs tot i així no estem encara en aquest escenari.
La valoració del PP, Álvaro.
Així com a primera impressió, el que em ve al cap és doncs pensar que estem en un municipi en el que es viu bé, la gent està satisfeta amb els serveis municipals, encara que sempre hi ha qüestions que també molt sovint col·lectius puntuals es queixen sobre qüestions a arreglar, no? que s'han d'arreglar, temes també d'instal·lacions esportives, però bueno, coses que ja es van fent, o a vegades es triga més, a vegades es triga menys, però es van fent. Però el nivell de serveis municipals és alt, no? Però la següent cosa que un pensa quan veu això és, i més tenint en compte aquest percentatge tan alt de persones que no arriben a final de mes, o que tenen dificultats per pagar doncs, les despeses diàries d'una llar, no? És el tema de pensar que estem en un municipi que té un alt nivell de serveis municipals, però que paguem tots aquest alt nivell el paguem tots amb els nostres impostos. I doncs, un té la tentació de pensar, no seria millor ara mateix que tinguéssim una pressió fiscal una mica inferior, tinguéssim uns serveis municipals doncs, intentant sostenir-los al màxim nivell però amb uns recursos una mica inferiors i que la gent pogués o no tingués tants problemes per arribar a final de mes? És una qüestió que ens vam plantejar i per això aquest mes precisament ara, avui surt a col·lació aquest tema perquè nosaltres vam presentar una moció pel tema de fomentar les ajudes a les entitats del poble que es dediquen a l'assistència social, intentant que la pressió fiscal sobre aquestes persones que fan ajudes, que donen diners o que col·laboren amb aquestes entitats que són molt importants i que ajuden aquestes persones que no arriben a final de mes o que no tenen diners per comprar o per tenir uns àpats normal i corrents pels seus fills, pues rebin aquestes ajudes i aquestes persones que fan les ajudes pues, tinguin un tracte fiscal pues, beneficiós precisament per fomentar-ho, no? Perquè aquestes entitats tinguin recursos. I aquesta és una conclusió que es treu d'aquest observatori, no? D'aquestes dades.
Quines conclusions n'extreu el PSC per a Soler?
Home, el que és evident, jo primer vull ser una mica crític, sempre sóc una mica crític, però el que és evident és que les dades constaten que la gent té una percepció que la ciutat, com deia el senyor Puigneró, doncs és una ciutat agradable per viure, una ciutat verda, una ciutat on la problemàtica sembla ser que no, o sigui, és inferior al que és el benestar de conviure, no? Com hem dit, és un estat general, però la primera crítica és potser la idoneïtat de l'observatori, no? Fer mil enquestes no suposa, diguéssim, un valor superior a que si en fessin 500 o 600, si la mostra és bona. I així ho diuen les empreses d'enquestes i que fan empreses que fan serveis als observatoris. Per tant, fer-ne 1.000 seria el mateix que fer-ne 2.000. No, escolti'm, jo treballo amb empreses d'aquestes i per una mostra de Sant Cugat ja podeu dir, contrastar i dir tot el que és, que jo em ratifico amb el que dic. Després una altra cosa, mostrar o fer una valoració 5 mesos després d'haver fet la mostra, home, també déu-n'hi-do, no diem que hi hagi cuina, però déu-n'hi-do també, nosaltres creiem que hauríem d'haver sortit abans, perquè estem parlant d'una mostra del mes de juny, ara s'està fent la mostra del mes d'octubre, i no sabem quan hi tindrem, 5 mesos, jo crec que és excessiu per creuar aquestes enquestes. Hem trobat a faltar alguns aspectes a la mostra, com per exemple el que era tradicional, que hi haguessin valoracions o sobre el teatre auditori, per exemple, no existeixen, tampoc sobre hàbits de consum, o de consum ja no només de béns de consum, sinó de consum energètic. Recordem que Sant Cugat és un dels municipis que es gasta més aigua de l'àrea metropolitana. També ens agradaria que l'enquesta es reflectís d'alguna manera la sensibilitat, ja no diem associativa, que també hi era en l'anterior enquesta i en aquesta no hi és. Són onades que hi han, ens ho van explicar, hi ha preguntes que surten amb una onada i després tornen a sortir al cap de dues onades, etc, però jo crec que per saber el pols de la ciutat hauria de ser en aquest sentit. Jo em vull quedar amb una dada, amb lo positiu, que és la percepció positiva de viure en aquesta ciutat, però tal com deia l'Àlvaro, que hi ha gent que ho està passant malament. Llavors ens trobem a la nostra ciutat, així com en altres ciutats que fan enquestes similars, que en termes intermitjos. Aquí veiem que hi ha una dualitat important entre les persones que viuen bé i entre les persones que viuen malament. I això va increixent.
Hem de dir per la nostra audiència que a partir de les 10 del matí en aquests micròfons el regidor responsable de l'Observatori Sociològic, el de Participació Ciutadana, Francesc Carol, ens acompanyarà entre altres coses per explicar coses sobre la metodologia, de com es fa l'observatori, de per què es pregunten cada una de coses diferents i tot el que calgui li adreçarem. La valoració d'iniciativa.
Bé, jo estic supercontenta que la gent estigui tan supercontenta, perquè, entre altres coses, tenint en compte que l'enquesta ha costat 51.000 euros, doncs, com a mínim...
50.000, totes les enquestes es fan durant, no aquesta enquesta en concret.
Vale, Déu-n'hi-do, no? És igual, en qualsevol cas ens hem gastat 51.000 euros per saber si la gent està contenta o no, per tant, jo estic contenta que la gent estigui contenta, no estic dient res així.
A l'any, és el cost a l'any, de les tres onades.
De les tres onades, vale, de totes maneres considero que no està malament. Jo he de dir que en aquest cas no he tingut accés a veure quines són les preguntes que s'han formulat, com s'han formulat, etc. En qualsevol cas, doncs, no sé si metodològicament s'haurien de formular sempre les mateixes preguntes en el mateix sentit, o almenys durant un any, per veure com evoluciona la tendència de la gent. A mi, de totes maneres, em crida l'atenció també, i crec que s'hauria de valorar, que una de les coses que més valora la gent, per lo que he pogut llegir, doncs és l'existència o la situació o la proliferació de parcs i jardins, que evidentment doncs, fa que sigui una ciutat verda agradable, però també fa que sigui una de les ciutats més cares de tot el nostre entorn, de la que consumeix més aigua, etc, etc. Per tant, atenció, que el que fa, diríem, més content o més feliç a la gent és una de les coses que ens costa més cara. L'altra cosa que a mi em crida l'atenció és aquesta contradicció del beneplàcit que es dona a la ciutat en general i, en canvi, les dificultats tan importants, almenys numèricament, que la gent té per arribar a final de mes amb despeses doncs, tan bàsiques com pot ser l'alimentació. Realment això a mi m'ha cridat l'atenció. Per tant, a mi personalment em sembla una contradicció que hi hagi un 80 i pico per cent de la gent que té dificultats per comprar menjar, té dificultats per pagar l'habitatge.
Aquestes dades no eren així, però jo volia fer una esmena.
No sé. Jo no sé que quan has explicat era l'invers.
Potser m'he confós, eh?
No, perdó, jo tinc aquí la
dada correcta.
Jo tinc aquí la...
Doncs jo no és el que em van explicar ahir.
Ah, vale. Aleshores, jo com que no he llegit la d'això de l'enquesta, he mirat...
Un de cada quatre.
Vale, llavors jo he mirat això i per tant...
Un de cada quatre que li costa arribar a final de mes, eh? De cada quatre.
Per tal com ho diu aquí, entendreu que és una...
M'he equivocat jo, les he donat al revés.
No, però no és que les he donat al revés, és que estan aquí també.
No, aquí, que som nosaltres, les hem donat. Les manarem de seguida.
Vale, d'acord. En tot cas, doncs, disculpes, perquè a mi és una cosa que m'ha cridat extraordinàriament.
Mira, aprofitant per passar bé les dades, perquè és cert que les hem donat incorrectament. El 26% dels encastats diu que té problemes per arribar a final de mes. El 13% problemes per cobrir les despeses d'alimentació, el 15% problemes per cobrir les despeses de la llar i el 12% problemes per pagar el lloguer.
D'acord, aleshores doncs retiro aquesta última contradicció que a mi m'havia semblat francament diríem que xocava molt una cosa amb l'altra perquè no d'això, vale? I després jo tampoc sé diríem en què es basen els ciutadans per dir pues, això, pues, que la crisi representa que va millor, que també sembla que sigui una de les altres conclusions, que hi hagi una part important dels ciutadans que pensi que això ho estem resolent. Francament, doncs m'alegra que siguem tan optimistes a Sant Cugat. Me n'alegra moltíssim.
I per la CUP, Ignasi Bea?
Sí, la veritat és que vam assistir a la presentació de l'Observatori. A mi és cert que les dades em van sorprendre, sobretot a nivell de l'optimisme de la gent. Hi ha algunes coses que em van cridar bastant l'atenció, com molta gent que no tenia percepció de problemes d'aparcament al centre, coses així que... Aviam si són les respostes, però em sorprèn bastant. El que és evident és que a tots els observatoris hi ha una tendència que es manté, que és l'alt nivell d'acceptació de l'equip de govern i una mica més de l'alcaldessa, això és innegable, i suposo que també és mèrit de com venen la feina i tot. La percepció de la crisi diferenciada que té Sant Cugat, perquè és interessant, a Sant Cugat hi ha molta gent que pensa que sortirem de la crisi, no? Que l'any que ve serà millor, que és una cosa que a Catalunya no passa. A la resta de Catalunya la tendència és diferent, per tant no som més optimistes, evidentment és una ciutat amb un nivell més alt. I em quedaria amb una dada que, agafant totes aquestes dades de la gent que no arriba a final de mes, de la gent que no pot comprar, ens dona que hi ha com a mínim hi ha un 10%, un 10-12% de persones, o sigui, el mínim d'aquests indicadors és un 12% de persones que estan fora del circuit normal, o sigui que estan camí o dins del que podríem dir exclusió social. Una dada que correspon bastant també al 10% de persones que de Sant Cugat que estan, que fan ús de serveis socials, no? Tot i que hi ha moltes situacions diferents. En tot cas, tenim un percentatge important de persones, no tant com altres llocs de Catalunya, que està a l'exclusió social, i això s'ha de pal·liar. I a més això, els pocs instruments que tenim a nivell local no són del tot eficients, perquè l'IBI, per exemple, que és on podríem fer una bona gradació en funció del nivell de renda, doncs no és competència nostra i només pot fer mitjançant bonificacions. Per acabar, quan es parla de la pressió fiscal, jo crec que, com sempre diem en el debat dels pressupostos i ordenances, no és qüestió de baixar o pujar la pressió fiscal. Està clar que més impostos suposa una càrrega per la gent, però no podem generalitzar en aquest sentit. I el que s'hauria de fer és pressionar perquè el quit de les competències faci que hi hagi una progressivitat real, perquè les tindríem molt més camí per recórrer en aquest sentit.
Estem parlant de l'estat general de la ciutat, ara els convido a agafar-se els ítems que han anat sortint, però deixem-me posar també una altra dada sobre la taula de la setmana passada, notícia que revelava Cugat.cat, és que el rebut de l'aigua s'encarirà un 4,8% després que l'àrea metropolitana de Barcelona hagi aprovat la petició de Sorea, la distribuïdora de l'aigua a Sant Cugat, de revisar la tarifa a l'alça per l'abastiment. L'augment aproximadament començarà a entrar en vigor d'aquí un mes, un cop l'aprovi la Generalitat a través de la Comissió de Preus, i recordem que és el quart augment que viu la ciutadania de Sant Cugat al llarg dels últims 2 anys. L'increment acumulat és del 33,5%. Parlant de pressió fiscal, de serveis que s'encareixen a la ciutat i de la pressió que ha de suportar la ciutadania.
Miri, jo en la línia que ara comentava també els companys, el tema d'exclusió social de persones que realment doncs, ho passen malament a la ciutat, la xifra que ara ha corregit el nostre moderador, que està situada doncs, en aquest cas, la gent que té dificultats amb el tema alimentari, situada en un 13%, va molt en la línia, per exemple, de la xifra de l'atur. A Sant Cugat tenim un atur també rondant el 10-12%, que és molt inferior a l'atur de Catalunya, que està doncs, per sobre del 20%, i per tant aquí també pot haver-hi una correlació d'aquesta dada, no? En el cas de no arribar a final de mes, que se situava en un 26%, em sembla que has dit, bueno, hi parlàvem amb algunes persones i clar, hi ha gent que tot i tenir feina, tenir diguéssim un nivell de despesa molt important, porta amb els nens els seus nens a l'escola privada, té doncs un hipotec important, no? Doncs clar, és gent que té problemes per arribar a final de mes. Vull dir que és un indicador que no vol dir que siguin persones que en aquests moments doncs, estiguin en el sector potser de que tenen problemes per poder menjar o per poder doncs, tenir un sostre, no? Però la dada aquesta de no arribar a final de mes jo la relativitzaria una miqueta, perquè s'ha de mirar, diguéssim, ja aquí dintre hi pot haver-hi persones molt, molt diferents i motius molt diferents pels quals no s'arriba a final de mes, no? És evident que uns ho tindrien més fàcil per arribar a final de mes si prescindissin, en aquest cas, doncs, d'algunes despeses que potser doncs, es poden considerar per altres persones doncs, no tan importants, però en tot cas aquesta dada jo la posaria una mica doncs, allò amb un interrogant. O sigui, em seria molt difícil fer una interpretació de què vol dir no arribar a final de mes, no? Aquest 26%.
Sí, fem interrogacions breus, sí. Perquè hem de passar a més temes. Per exemple, bueno, endavant, es poden anar interpel·lant, sí. Però avancem.
D'acord, jo volia comentar dues coses. Una és aquesta contradicció, i encara que, no sé, ara semblarà que dic alguna cosa, però és que em crida l'atenció el tema de que ens gastem. O sigui, aquí al municipi, la principal entitat, o una de les principals que es dedica a l'atenció primària de les necessitats primàries de les persones és Càritas, per exemple, com a exemple, però per dir una de les més importants, que rep una aportació de l'Ajuntament d'uns 50.000 euros a l'any, últimament, perquè abans era inferior, no? L'any passat era inferior i l'anterior era inferior també. Llavors, uns 50.000 euros. I a més, o sigui, i paral·lelament, ens gastem 50.000 euros amb un observatori sociològic que diu que les persones, que hi ha un nivell alt, es podria dir, de persones que no arriben a final de mes. Aquesta cosa em crida bastant l'atenció. Sí, bueno, sí, és així, les dades parlen,
Jo ara no recordo si era anual o era bianual, Això també m'agradaria contrastar-ho.
50.000 euros les 3 onades.
Bueno, llavors, en tot cas, em sembla que fer aquest tipus de comparacions...
Perdó,
La segona idea...
Una segona qüestió. el tema de que Sorea, perquè Sorea és un tema que ja porta cua de molts anys i tal, i que en dos anys hem tingut quatre pujades de l'import de Sorea i que aquesta propera sigui del 4,5%, és molt indicatiu de lo que aquí s'està pagant en concepte d'aigua, que l'aigua, pues, al final és un bé escàs, aquí es gasta una mica més que tal, però és que paguem molt d'aigua, és que aquí la recaptació pel servei de Sorea és molt alta i a més porta anexada la taxa de clavegram, que a més ho encareix una miqueta més, com si no portés ja impostos la factura de Sorea pròpiament, no? Per tant, jo crec que això, aquesta pujada, és una cosa que també crida molt l'atenció i que s'hauria de mirar, perquè clar, o sigui, no sé si Sorea, si no tinguéssim aquesta pujada, seria inviable, però ho dubto molt.
El PP i Iniciativa van votar contràriament a aquesta pujada, l'àrea metropolitana de Barcelona, Esquerra Republicana es va abstenir i Convergència i Unió i el PSC van votar a favor. L'explicació de l'àrea metropolitana per autoritzar la petició d'encariment que fa Sorea és que les tarifes, el cost ha pujat, en part com a resultat de la privatització d'Aigües Ter Llobregat, que és qui fa la part alta del subministrament, i també per l'augment de l'IPC. Pere Soler.
M'hi referiré després, en tot cas. Aspectes sobre els indicadors, jo segueixo fent la carta als Reis, perquè jo crec que l'Observatori de Ciutat hauria de complementar aquells altres estudis que es fan i que situen a la nostra ciutat. Però jo crec que estem... sense valorar si 50.000 són molts, pocs, és igual en aquest cas, sinó estem solapant estudis que jo crec que ens en podríem aprofitar, i és allò de mancomunar serveis o l'economia d'escala, no?, que se'n diuen. Per exemple, quan estàvem parlant d'això de dificultats de la llar o de menjar, recentment ha sortit una enquesta, de condicions de vida i hàbits de la població de l'àrea metropolitana, en què jo crec que fent un petit esforç complementari des dels impulsors d'aquesta enquesta, l'Institut Regional i d'Estudis Metropolitans de Barcelona, es podria ampliar la mostra per Sant Cugat i ens estalviaríem aquesta part de l'observatori sociològic, perquè a més són dades que són molt més incisives i que entren molt més en el detall, i dius, els puc portar, i a més va estar l'alcaldessa com a vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona presentant aquesta enquesta. Per tant, jo crec que no dupliquem tasques, és allò que de vegades diu la ciutadania, o quan parlem d'aspectes de mobilitat, l'enquesta de l'IMEF, que és l'enquesta de mobilitat dels dies feiners, també es fa amb l'àmbit metropolità. Jo crec que s'han d'aprofitar aquestes sinergies i en tot cas preguntar a la ciutadania coses més particulars, com puguin ser, com deia per exemple l'Ignasi, com deia el tema de la pressió fiscal. Em sobta que a l'enquesta no hi hagi una pregunta sobre la pressió fiscal del municipi o pregunta sobre la seguretat en el municipi, la percepció de seguretat o de convivència.
Tot es fa, bueno, però, es fa, aquesta onada no ha tocat, però s'ha fet en absonades.
Bueno, però vull dir, en comptes de segons quin tipus, i després una altra, que potser això ens toca més, que és aquesta que es va introduir en la darrera onada i que hi haurà, o en les dues onades anteriors, i que hi haurà la propera, que és aspectes sobre el coneixement de l'oposició, per exemple. Una altra de les coses que s'apuntava és el tema del tema de l'aparcament. El tema de l'aparcament és curiós perquè surt amb dos indicadors. Un, que la gent no té una percepció del problema de l'aparcament, però en canvi quan són preguntes lliures, l'aparcament és la primera preocupació que tenen els ciutadans, no? Llavors, aquestes dualitats a vegades sobten amb enquestes, s'han d'entendre també quin és l'entorn. I per últim, el tema de l'aigua, miri, jo ho dic sincerament, l'àmbit metropolità, la gestió de l'aigua es fa en baixa i es té una perspectiva en alta, no? Diguéssim, del que és el subministrament de l'aigua. Si el ple metropolità li dona suport o entra, diguéssim, el que són les resolucions a proposta de la Junta de Govern, és perquè l'Ajuntament ho sol·licita de la mà de l'empresa subministradora. Llavors, una de les premisses que hi ha a l'àrea metropolitana és no intentar anar contra aquell municipi que t'està demanant...
Però hi ha partits que van en contra.
Sí, bueno, en contra, bueno, amb tota legitimitat, però també s'ha de dir que Sant Cugat era un... Em sembla que en aquest ple hi van anar 6 municipis més amb el tema de l'aigua. Sí. No era l'únic, que tampoc hi havia un augment de l'aigua. Tot i així, la pressió...
33% en 2 anys.
La pressió impositiva sobre el rebut de l'aigua és clara. És clar, i sobre el clavegram també és clar. El que passa és que no sé si es rep Això és a moda de lo que és la millora de les instal·lacions.
Bé, jo no sé, em sembla que ara em queden moltes coses a dir. Jo crec de totes maneres, ho dic amb totes les reserves, que de vegades les respostes a donar aquesta estan en funció de les preguntes que es posen. És a dir, que si s'hagués preguntat segons què o de segons quina manera, probablement les respostes i l'acceptació tan generalitzada, excepte en alguns, serien diferents. D'acord? O sigui, fins aquí jo crec que està clar. Pel que fa, per exemple, doncs, a un dels problemes que té la gent, l'aparcament. Clar, jo no sé, si tenim en compte que moltes cases de Vall de Sant Cugat probablement tenen dos cotxes, pues, evidentment hi ha d'haver problemes d'aparcament, hi ha d'haver problemes de circulació. O sigui, em sembla que no reconèixer això doncs és, no sé, és una cosa una mica curiosa. I pel que fa a la puja d'increments, jo voldria recordar que a part de l'aigua, tema que Iniciativa ha tret en diverses ocasions, hi ha també l'increment de la llum. La llum també ha sofert un increment molt important. I jo volia dir que amb dades absolutament contrastades, cal dir que l'aigua, entre el període del 2012 al 2014, ha sofert unes pujades que van aproximadament al voltant del 50%, depèn del municipi. Concretament a Sant Cugat és del 31% d'increment en dos anys. Per tant, jo crec que això és una pujada, diríem, brutal, que respon a diverses causes que no analitzarem aquí. Una d'elles és la privatització d'Aigües de Ter de Llobregat, que ja veurem com s'acaba la tal privatització i ja veurem si hem de pagar o no tots plegats la mala o la deficient privatització que es va fer.
Els danys ja estan fets.
Però en qualsevol cas, jo preferiria que no passés això perquè podem haver de tancar la persiana. Simplement, doncs, no sé, volia dir aquestes...
Jo tres breus apunts, un sobre el tema de l'aigua, amb el que acaba la Roser. Va en la línia de molts altres temes de privatització generalitzada, però també privatització de coses tan bàsiques com l'aigua. I aquí, en altres coses no directament, però aquí també el govern de la ciutat té una responsabilitat, perquè quan es va plantejar una moció al ple de rebuig a la privatització, es va treure el debat, doncs es va votar en contra de la moció, o sigui, a favor de donar carta blanca a la privatització. I bé, és la tendència que es porta arreu i que, bé, de moment és un 31%, que és greu en qualsevol cas, però clar, quan estem parlant de l'aigua, doncs és encara més. Sobre el tema dels 50.000 euros que valen les onades, doncs bé, és qüestionable com tot, però m'ha semblat un comentari excessivament demagog el que ha fet el representant del PP, perquè dir que Càritas es donen 50.000 i que és el que val la onada, em sembla el terreny de la demagogia, i venint d'on ve, a més, hi ha tant altres terrenys que no vull qualificar perquè no caiem malament en aquesta tertúlia, però clar, quan un dels partits màxims responsables de la operació de la majoria de la societat està fent aquestes comparacions i dient que si ens gastem 50.000 euros i els podem fer per caritat, doncs bé, la caritat no és el model, no és el que hem d'aspirar. El que hem d'aspirar és que no calgui redistribuir perquè ja no hi ha desigualtats. I bé, anava a dir més coses, però si no m'allargaria bastant.
Han parlat, sí, hi ha al·lusions al Partit Popular, també al Jordi Puigneró. En tot cas, hi ha un tema que s'ha introduït, que és el de la mobilitat, problemes per aparcar o no, aquí Jordi Puigneró aixecava la mà. Sobre aquest tema també, a més, tenim una notícia recent que afecta en concret a una zona, la zona del barri del Monestir, i el propi Jordi Puigneró, que en un consell de barri, Centre Est, va explicar que de moment s'aparca el projecte de vianantització a l'Avinguda Cerdanyola per encetar un procés de participació amb els veïns, que en canvi sí que es tirarà endavant amb la vianantització al carrer de la Creu, on sembla que hi ha més consens, i a més el PSC, que presenta proposta de pla integral pel barri del Monestir que reguli diverses qüestions i redreci diverses mancances, entre altres la mobilitat i l'aparcament.
No, a veure, sobre el tema de l'aparcament, la pregunta aquesta que s'ha introduït, aquest bloc de preguntes de temes de mobilitat en l'observatori, que no s'havia fet mai de forma tan concreta, evidentment està molt lligat a que estem en un moment on hi ha un pla de mobilitat que s'està tirant endavant, etc. A vegades ens poden sorprendre les respostes que diu la gent, però és la seva percepció. I en l'enquesta, si no estic errat, un 95% dels enquestats diuen que mai o gairebé mai tenen problemes d'aparcament. No, com pot ser aquesta cara el que vostè vulgui, però si hi ha mil persones que han respost en això, i és veritat que hi ha un 5% de persones que diuen que tenen problemes d'aparcament en el seu carrer, que això són persones, vull dir, també doncs, és veritat que hi ha, diguéssim, doncs, aquesta problemàtica en la ciutat. Ara, comparant a vegades amb una pregunta lliure. No és el mateix que et preguntin, escolti, digui'm quins problemes hi ha a la ciutat, o que et preguntin directament per un problema. Perquè a vegades, doncs mira, poses a pensar en aquell moment, a improvisar, i dius, per dir alguna cosa, doncs treus els també tòpics a vegades. El tòpic del trànsit i l'aparcament, sempre si tu mires totes les onades des de que es van començar a fer, sempre són dos elements que surten i que es diuen. Per tant,
al final serà veritat.
No, escolti, jo dic que és el que ha sortit de l'enquesta, sí, que si ens la creiem per altres coses també ens l'hem de creure per aquesta. Llavors, segurament potser no hi ha tanta gent que té problemes d'aparcament. N'hi haurà alguns que en tenen molt, però hi haurà gent que, o la gran majoria, doncs sembla ser que, segons l'enquesta, que diu que no té problemes d'aparcament.
No hi haurà problemes ni de circulació, tampoc.
Bueno, també es pregunta això en l'observatori, a nivell de comparativa amb d'altres ciutats, i la gent respon que aquí hi ha menys problemes d'aparcament i de trànsit que a les ciutats de l'entorn, que Rubí, Cerdanyola, Sabadell...
Igual, el nombre major és igual.
No, el cas de l'aparcament no, però bueno, en tot cas...
Pla de mobilitat, perquè...
Tornem al tema, diguéssim... No, el pla de mobilitat és perquè hem de fer un pla, perquè som una ciutat que té més de 50.000 habitants i el Parlament de Catalunya, doncs hi ha una llei que s'ha aprovat l'any 2003 que obliga els municipis a dotar-se d'aquesta eina.
Nosaltres no la
tenim.
Això no obliga.
Escolti, que obligues a fer un pla de mobilitat. I un pla de mobilitat, evidentment, hi ha unes actuacions a fer, i el pla s'hi ha d'incloure una relació de costos del que valen les diferents accions que tu vols realitzar en els propers 12 anys. Escolti, intentarem fer el que podrem. Tornant a l'Avinguda Cerdanyola, que és una mica el tema plantejat pel senyor Rada. A veure, el que vam fer l'altre dia és, vam dir, carrer de la Creu, tirarem endavant la vintització tal com hem aprovat en el pla de mobilitat inicialment, perquè no hi ha hagut al·legacions de fet respecte al carrer de la Creu. I en el cas de l'Avinguda Cerdanyola, quan ha explicat que hi ha divergències, el que hi ha és divergències entre els mateixos veïns. O sigui, hi ha, diguéssim, un
diversitat barri... d'opinions.
Diversitat d'opinions, un barri dividit, diguéssim, en aquest aspecte.
És un barri dividit, hi ha diversitat d'impressions sobre aquest tema.
Sí, d'impressions, però es va poder veure en el Consell de Barri l'altre dia.
Molta hi ha factura gent, social
molta,
al barri?
Molta gent a favor de que es garantitzés, sí. També gent que estava en contra, també comerciants a favor, sí. I comerciants en contra. No hi ha un patró comú, diguéssim, sobre aquesta situació. És més, l'enquesta que també s'ha fet, aprofitant aquest tema, el que s'ha preguntat als veïns a tota la ciutat sobre la veïnització de l'Avinguda Cerdanyola, i també en concret sobre la gent que viu en aquest barri, sobre si vol ambientitzar o no l'Avinguda Cerdanyola, surt lleugerament a favor del sí, lleugerament.
Faran una consulta específica sobre aquest tema? O
el que vam dir va ser que faríem un mecanisme de participació, perquè entenem que el que hem de fer és poder decidir com ha de ser el carrer. Com volen que sigui aquest carrer, perquè potser la solució no és viantitzar, però és una semi-viantització, potser és una solució de plataforma única on puguin passar els cotxes en prioritat invertida, no ho sé, però clar, podem fer això en una consulta, és molt complicat. És molt millor fer en aquest cas un procés de participació amb la gent que viu en el barri, poder veure doncs tots els matisos que això comportaria pel comerç, pels ciutadans que no tenen comerç però que hi viuen, per les persones minusvàlides, que hi ha molts aparcaments de minusvàlids en aquella zona.
La resta de partits que en pensen sobre aquest tema.
Una qüestió important és, em sembla que la consulta aquesta que s'ha fet, o l'enquesta que s'ha fet, no s'ha fet exclusivament als habitants del barri del Mosti.
També.
S'ha segregat.
S'ha fet tot el municipi i també específicament als barris del Monestir.
Però el que sí ja és segur és que hi ha comerciants a favor o comerciants en contra, que és un col·lectiu important, no? en aquest sentit, perquè són els que tenen comerç allà a l'Avinguda de Cerdanyola i tenen els principals interessos, no? També. Hi ha hagut una plataforma, es podria dir, que han agafat més de 1.000 signatures de persones o de més de 1.000. Vull dir, al final no sé quan han arribat, però en un moment donat tenien més de 1.000, ara no sé quantes tindran, però 1.000 en el barri del Monestir, doncs, déu-n'hi-do, són moltes, i són gent que es va allà, s'implica personalment aportant el seu nom, el seu DNI i la seva signatura amb un paper, dient que està en contra d'aquesta viabilització tal com estava plantejada. Un altre tema és que es plantegi d'una forma diferent, però evidentment també crec que hi ha un error de càlcul. Perquè podem veure la part positiva, de tot aquest tema, i potser a lo millor jo, si jo mateix, si es planteja doncs, de determinada manera, a lo millor podria estar arribant a favor inclús de les obres que es farien, sempre que tingui la impressió de que això millorarà, no? Que serà millor per la majoria de la gent que viu allà o que treballa allà. Però hi ha un aspecte negatiu que no podem oblidar, i és aquesta oposició de la gent. Hi ha hagut una plataforma d'oposició que està clar que si es veu al final doncs ja, que això seria beneficiós, molta gent d'aquesta opinaria a favor, però de moment no és així.
Jo, per tancar una mica el tema de l'observatori, vull insistir en el tema de l'actualitat i la immediatesa de l'enquesta. És a dir, estem parlant de 5 mesos vista, de fa 5 mesos. Segurament no seria gaire, però en una societat que vivim el dia i vivim la immediatesa, on els resultats s'haurien d'extreure ja, com aquell qui diu, jo ho trobo bastant greu que 5 mesos després es traguin els resultats. Jo ja aparcaria el tema de la
mobilitat,
el tema de les llances, i parlaria de la mobilitat. Jo, més enllà potser, no sé si de renyar-lo, senyor Puigneró, però més enllà d'això, jo crec que hi ha una certa deslleialtat per part de vostè i de l'equip de govern en anunciar temes que s'estan discutint en el marc de les al·legacions. Jo crec...
Si vas demanar permís per fer-ho,
Bueno,
vostè mateix em va dir que queda anar a parlar amb els diferents. No sé si se'n recorda.
Sí, però una cosa és parlar en petit comitè i una altra cosa és dir el que faríem quan s'estan encara discutint les al·legacions del pla de mobilitat que s'ha presentat. Jo crec que hauríem d'anar una mica curosos, en tot cas, i digue, ho anunciaria...
Procuro.
Bueno, i digue... Jo vaig anar al Consell de Barri, i home, em va sobtar que quasi ho donés com una proposta tancada, i això amb certa deslleialtat. Jo sé que vostè no vol trencar aquest treball i aquest consens, però li demanaria cura, perquè si anem a cada al·legació que anem resolent, anem explicant a la ciutadania, jo crec que fa un flac favor al treball de grup. Aquest seria el primer. El segon, el nostre grup va presentar el pla integral del barri del monestir Sant Francesc, precisament per això, perquè hi havia moltes de les al·legacions que no venien només reflectides pel pla de mobilitat, sinó que moltes afectaven els serveis bàsics. Recordem que l'Avinguda de Cerdanyola no té separació d'aigües netes i aigües brutes, hi ha un cert descontrol de les línies de serveis aèries, la telefonia, electricitat, etc. També hi ha un cert desconcert i una certa desinformació sobre els equipaments que hi havia d'anar al barri, una escola bressol, un CAP, uns aparcaments, etc, etc. Evidentment, doncs, afrontar totes aquestes dinàmiques del barri, que a més nosaltres entenem, i és així, fins que no es publiquin unes petites balances fiscals territorials, la territorialització dels pressupostos, no sabrem realment què és el que s'inverteix, però ens dona la sensació que el barri del monestir Sant Francesc doncs ha patit una pressió i no ha estat d'acord al nivell inversionista en relació al seu tamany de població ni a la seva pressió diària. Per tant, plantegem aquest pla integral com una perspectiva, no com una llei de barris, però sí com una perspectiva d'afrontar tot el que té el barri, de posar el barri sobre l'escenari, de parlar i dir què volem que sigui el barri de Sant Francesc Monestir en un futur i què és el que hi hem de fer.
Bé, jo només breument referit al pla de mobilitat, jo crec que probablement n'hauríem d'aprendre tots, potser no es va explicar suficientment quines eren les intencions i què es volia fer en aquest pla de mobilitat, sobretot en un barri que jo crec que els veïns tenen la percepció real o no de que han estat marginats respecte al reste de la ciutat. Dic que tenen la percepció. Aleshores, jo crec que potser precisament per aquesta percepció, real o no, però que existeix, s'havia d'haver fet, probablement tots plegats havíem d'haver fet un esforç de més explicació de què significava la vianetització, de com se faria, de si estaven d'acord o no. En qualsevol cas, jo penso que, diríem, el pla aquest de participació que es pretén obrir, fantàstic, allò que diu más vale tarde que nunca, i jo crec que és això el que al final diríem ha d'acabar decidint, o els veïns han d'acabar decidint com ha de ser. Potser ho havíem d'haver fet abans, potser n'hauríem d'aprendre per una altra ocasió, però bé, en tot cas, em sembla bé que es plantegi ara.
Mira, en aquest cas defensaré bastant el pla de mobilitat. Nosaltres vam participar fent aportacions, vam subscriure l'acord evidentment sempre hi ha coses que podries, que potser faries diferent, però pensem que es va arribar a un acord bastant bo i a trets, a grans trets compartim les premisses, no? I vianant, o sigui, afavorir el vianant, la bicicleta, i a més es va dir ja quan es va presentar que era un marc general i que després s'hauria d'anar veient com s'implementa. Per tant, penso que s'està fent més o menys com s'havia de fer. Aleshores, nosaltres des de la CUP veiem bé la vianantització de la carretera Cerdanyola, però entenem que hi ha una oposició, això és veritat. Per tant, quan ahir va sortir als mitjans que una consulta o ara es matisa que és participatiu, doncs benvingut sigui, evidentment, perquè una cosa és quan es planeja, després s'ha de parlar, i només dues consideracions. La primera és que si ha de ser un procés participatiu, que sigui realment participatiu, perquè moltes vegades fem coses que es diuen participatives, aquí hi ha molts llocs, i són merament consultives, o sigui, un matí que vas allà, et fan dir quatre opinions i aleshores ja se suposa que és participatiu. No passa res, això té un nom, però són procés consultius. Estaria bé que fes un procés participatiu i a més seria un bon exercici de cara a prendre la decisió sobre aquell lloc, però al futur poder-ho fer en altres llocs. I finalment, un altre cop, el representant del Partit Popular, o sigui, sí, hi ha 1.000 persones que han signat, però la majoria silenciosa, moltes més de 1.000, no ha firmat. Vull dir, perquè hi ha molts que no han firmat.
Ens queden només 4 o 5 minutets de tertúlia. Hi havia altres notícies per comentar. Una és la concentració a Sant Cugat a motiu del 12 d'octubre, convocada per la plataforma Som Catalunya, Somos Espanya, dissabte passat, pel Dia de l'Hispanitat. Una trentena de persones a la plaça d'Octavià que després es van sumar a la manifestació a Barcelona, a la plaça Catalunya. Tenim també una altra notícia sobre la taula. 10 anys després, el Ministeri de Foment entrega ja les obres a l'Ajuntament del celler cooperatiu, rehabilitat. Ara cal que es converteixi en seu del Museu de Sant Cugat. I una pregunta que ha planat en aquests últims dos dies. Calen més agermanaments entre Sant Cugat i altres ciutats? Agafin-se on vulguin i tenen 30 segons cadascun. Per tant, seleccionin una miqueta el missatge.
Jo parlaré del 12 d'octubre. Jo crec que celebro que doncs, la gent que està pel no, diguéssim, per continuar diguéssim vinculats a Espanya, doncs, es manifestin i que pugui evidenciar que també hi ha gent que no comparteix un altre projecte, en aquest cas d'un altre caire, com podria ser en aquest cas més sobiranista o independentista, etc. que això és positiu, perquè com sempre dic, jo sempre defensaré que la gent del no pugui votar, i m'agradaria que la gent del no, per tant el Partit Popular, els Ciutadans, també defensi el meu dret a poder votar en aquest cas el futur de Catalunya. Gràcies.
Álvaro.
Evidentment, sí que es demostra amb aquesta decisió amb aquesta concentració que va haver-hi el 12 d'octubre, que hi ha molta gent, i que hi ha molta gent, per exemple, coneguts meus, que no hi van anar perquè tenien altres coses que fer i perquè no consideren que sigui, però són de la mateixa opinió, perquè no consideren que sigui necessari anar allà a tenir que manifestar-se per demanar una cosa que per ells és evident, no? Però que hi ha molta gent que està a favor de que les coses siguin com demana aquesta concentració, com es demana amb aquesta concentració, i per tant que és un col·lectiu molt gran de persones que s'ha de tenir en compte, si és que no és la majoria. El que passa que clar, com està al participar altres municipis que no són entitats que són partits polítics i tal, hi ha molta gent que no se suma, per exemple el PSC, per no tenir implicacions polítiques.
Però
sí, tema del museu. Tard, llàstima, però és que ara encara farem més tard perquè estem esperant que la senyora ministra tingui agenda per poder-lo inaugurar. Em sembla lamentable, en tot plegat, I els diferents governs que han estat gestionant a Madrid, que era el responsable de l'obra, doncs ens sembla tard. I a veure quina serà la utilitat. Agermanaments, no, i ens hauríem de plantejar si amb l'actualitat el que tenim ens és útil d'alguna cosa. I per acabar, m'agradaria comentar que la commemoració de la mort de Lluís Companys, afusellat, ha passat quasi desapercebuda amb tota aquesta onada mediàtica.
Bé, jo els agermanaments, la veritat, me pregunto per què serveixen. La veritat, no ho he entès mai i continuo sense entendre-ho, però bueno, si algun dia algú m'ho explica, doncs llavors te diré si a lo millor en volem molts més o no. De veritat, ho dic així sense cap ànim d'ironia ni de crítica. Respecte al celler cooperatiu, doncs també, tu, ja era hora. Jo el dubte que tinc ara, a part de que si ve la ministra o no inaugurar-lo, que bueno, ja suposem que un dia vindrà, ja no ve d'un dia, per dir-ho d'alguna manera. Ja no ve d'un dia. El tema és què farem i com ho farem a partir d'ara. A mi el que em preocupa és què volem fer del celler i com ho farem. Això realment és el que em preocupa.
Bé, sobre el tema de germanaments, ahir vam preguntar-ho al Francesc Carol, i perquè jo la veritat estava una mica inquiet per qui havia pagat el festival de la Tòfona Blanca a Alba, i comparteixo el desconeixement de la Roseda, perquè serveix molt. Sobre el 12 d'octubre, perquè el del celler diria el mateix que acaben de dir, sobre el 12 d'octubre també celebro que la gent que pensa que no ha d'haver independència es manifesti. Ara, crec que ha quedat palès, tot i que sí que hi ha molta gent que es queda a casa, doncs que la capacitat de convocatòria és infinitament inferior a dels sobiranistes.
Se'ns ha acabat el temps, gràcies a tots cinc. Tornem amb més actualitat ara al butlletí i a les 10. Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa.